lay downstairs and drank a cup. And looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A Contrabanda, el 91.4 de la FM. Sí.
Good for me and her, but you and her, no, never. I had no reason to be over-optimistic, but somehow when you smile I can brave bad weather. What about the boy? What about the boy? What about the boy? He saw. You didn't hear it, you didn't see it. You won't see nothing, no one ever in your life. You never heard it, how sad it all seems without any proof. You didn't hear it, you didn't see it. You never heard it, not a word of it. You won't see nothing, no one ever. Tell a soul what you know is the truth.
Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me see it in together. Got a feeling 21 is gonna be a good year, especially if you and me see it in together. I had no reason to be over-optimistic, but somehow when you smiled I could brave bad weather.
Bon dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Sóc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX.
What about the boy?
programa de música i història de Contrabanda FM, programa en el qual escoltem músiques gravades o produïdes o composades durant el segle passat, el segle XX, i també expliquem el context històric en el que es van produir aquestes músiques. Avui dedicarem el programa a escoltar la música i explicar la història de l'any 1969.
As it seems, his musical dreams ain't quite so bad.
Per això estem escoltant aquesta música publicada aquest any, aquest disc, el disc Tommy, del grup de música rock The Who, grup britànic, que es va publicar aquest any 1969, que avui anem a buscar, una òpera rock, de les millors que s'han fet, per mi la millor que s'ha fet en la història de la música rock.
Ten years old, with thoughts as bold as thoughts can be. Loving life and becoming
wise. Sintonitzant Contrabanda FM. Els que estigueu escoltant-nos per la FM esteu en el 91.4, que és la nostra freqüència. També alguns ens estareu escoltant o els podeu escoltar per streaming a la nostra pàgina web, que és la pàgina web www.contrabanda.org. També aquest programa, a partir del dimarts, i totes les altres edicions d'aquest programa Músiques del segle XX, les podeu escoltar en el podcast d'aquest programa, que el trobareu a la pàgina web de Contrabanda, www.contrabanda.org, a la columna de la dreta hi ha tots els podcasts dels programes de Contrabanda, i clicant a sobre del de Músiques del segle XX, doncs, podreu escoltar aquest programa i totes les altres edicions d'aquest programa Músiques del segle XX. Avui estem gravant i emetent en directe aquest programa. Avui dissabte 12 de juliol del 2019. Estem en ple estiu. I aquest programa que estem gravant avui en directe també el podreu escoltar a les seves repeticions a la freqüència de Contrabanda FM, el 91.4. El podreu escoltar el dimarts de la setmana que ve, que serà dimarts dia, a veure si no m'equivoco, a veure, avui estem a 20, dissabte 20 de juliol, llavors el dimarts 23 a les 2:30, 4, també el dissabte 27 de 12 a 1:30, mateix horari que avui, i l'altre dimarts, el 30, també de 2:30 a 4 de la tarda. Podeu escoltar les repeticions d'aquest programa. Després d'haver escoltat aquest tast del Tommy del Who, comencem ja a parlar d'aquest any, de 1969, any que avui anem a abocar. 1969 va ser l'any culminant de la revolta cultural i dels joves que va ocórrer durant els anys 60, sobretot a partir de la seva segona meitat Europa Occidental, Estats Units, però també alguns països de l'Europa de l'Est i alguns països de Llatinoamèrica. Revolta dels joves que va començar a Anglaterra a la primera dècada dels 60, en la qual va ser una revolta més aviat d'emancipació dels joves del món dels seus pares i de diferenciació del món dels seus pares, revolta que van protagonitzar els teenagers a les ciutats de Gran Anglaterra, i també revolta que va ser molt caracteritzada perquè va ser usar com a suport de difusió i cultural la música pop i la música rock que va néixer i va créixer paral·lelament a aquesta actitud i aquesta rebel·lió juvenil. A partir de la meitat dels 60, l'epicentre d'aquesta revolta es va traslladar als Estats Units d'Amèrica i allà va agafar un caire més social i més de revolta contra el sistema, no contra els pares, sinó contra el sistema. Revolta que va començar, aquesta revolta als Estats Units, a partir de la mitjana dels 60, va començar a San Francisco, a Califòrnia, de la mà de la joventut universitària americana, a la Universitat de Berkeley, i també de la mà del moviment hippie, que era un moviment que es caracteritzava per ser un moviment més rural, que volia tornar al món rural, les famoses comunes hippies, al món rural, també, o sigui, era un moviment antiurbà, també era un moviment que front a la ideologia col·lectivista de l'esquerra dels anys 50, dels seus pares, perquè una revolta més personal, individual, de canviar les persones, i en aquest sentit entroncava amb els experiments que havien fet els beatniks amb l'amor lliure i amb l'ús de les drogues per experimentació a nivell personal, drogues com la marihuana i l'LSD. També era un moviment que preconitzava la revolució sexual i l'amor lliure. I també era un moviment que també es va apoyar com la revolta d'Anglaterra de la primera dècada dels 60, que era més urbana, doncs aquesta revolta que era més rural o neorural, encara que la protagonitzava la joventut urbana sobretot, però que amb els seus signes externs, eren uns signes externs de tornada a la naturalesa, al món rural, a la forma de vestir, així com amb l'Anglaterra la primera dècada dels 60 era forma de vestir de la minifaldilla i amb els homes d'una roba urbana. En canvi, en aquesta època els hippies vestien amb vestimentes faldilles llargues, les dones, vestimentes bruses, sense sostens, els cabells llargs, era una estètica antiurbana, diguéssim. Bueno, doncs, en paral·lel a aquest canvi cultural i estètic, també la música pop i rock doncs va evolucionar cap a unes formes més diferents, vinculades amb aquesta estètica hippie. Evidentment els cabells molt llargs, doncs els homes i amb les dones també. I el rock es va vincular molt, el pop i el rock, sobretot quan va començar a San Francisco, es deia acid rock perquè era un rock molt vinculat a l'ús de les drogues, no? En quant a experimentació d'altres realitats, d'altres mons. Encara no era no havia aparegut amb força en drogues com l'heroïna, que ja a finals dels 70 van portar ja un mal rotllo i van ser totalment diferents. Però en aquesta època era un ús lúdic i un ús per fomentar la percepció de les persones. Com us deia, aquest rock o acid rock va començar a Califòrnia, a San Francisco, i aquests grups de l'acid rock actuaven amb clubs i tal, però sobretot aquest nou rock va introduir com un element nou els festivals amb grans espais oberts, festivals com el de Monterrey Pop i també el de Woodstock, que en parlarem, perquè precisament va ser l'any 1969 que avui estem abocant, en parlarem després, el de la Illa de Wight a Europa i altres festivals a l'aire lliure. Grups d'aquest acid rock, d'aquest rock psicodèlic, que també es deia, doncs grups com Jefferson Airplane, com els Doors, com Country Joe McDonald, Grateful Dead, i cantants com la Janis Joplin, com Jimi Hendrix, molts d'aquests grups i cantants que van actuar al festival de Woodstock, que després abocarem i escoltarem música d'aquest festival amb més detall. Quin era el context polític dels Estats Units en aquest any 1969? Doncs era la presidència, el president era Richard Nixon, president republicà, molt conservador, i els Estats Units estava involucrat totalment amb la guerra del Vietnam. Tenia tropes a Vietnam que actuaven directament contra el Vietnam del Nord. A veure, la guerra del Vietnam va ser una guerra que va començar crec que va ser a finals dels 50, sí, o principis dels 60, finals dels 50, i no va acabar fins a l'any 1975, em sembla que va ser, ja als anys 70. Va durar molts anys, va ser una guerra en la qual, en teoria, Vietnam estava dividit en dos estats, un estat, Vietnam del Nord, que tenia un govern comunista amb l'òrbita de Xina i de la Unió Soviètica, i un govern a Vietnam del Sud que tenia un govern amb l'òrbita de l'Occident i dels Estats Units. Llavors, és una guerra que, a part de lluitar els exèrcits dels dos països aquests, també dins de Vietnam del Sud hi havia una guerrilla pro-comunista i pro-unificació en Vietnam del Nord, que era el Vietcong, dirigida pel famós dirigent Ho Chi Minh. I en aquesta guerra els Estats Units sempre van donar suport a Vietnam del Sud, però a partir de, em sembla que va ser de l'any 1970 o 71, no recordo ara, es va involucrar directament en la guerra i va enviar tropes directament en aquesta guerra. Perdó, volia dir 1960-61, no 71. Bé, llavors l'any 1968 els Estats Units estava totalment involucrat amb tropes en aquesta guerra, i aquesta guerra va utilitzar uns mètodes totalment de morts i assassinats de la població civil de Vietnam, de la població civil de la part nord, que estava més a favor del Vietcong. En Vietnam és un país tropical, amb selves. Estats Units va utilitzar el napalm, que era un tipus de guerra química que incendiava els boscos, una arma que en aquell moment i avui a dia està prohibida. Les armes químiques estan prohibides, però els Estats Units les va utilitzar en profusió en aquesta guerra. L'any 1969 es va produir un fet terrible que es va fer famós, que evidentment no era únic, sinó que hi va haver molts més, però aquest es va fer famós, va ser la massacre de My Lai, en la qual les tropes dels Estats Units van matar tots els habitants d'una aldea de Vietnam, del Vietnam del Sud, però de la part nord, de la part de la selva, com l'excusa de buscar militants del Vietcong o guerrillers del Vietcong. Van matar tota la població d'una aldea, dones, homes, nens, tots. Ells van dir, la investigació oficial dels Estats Units va dir que van haver 100 o 100 i pico de morts, però en realitat van ser prop de 500. I es va fer famosa perquè un fotògraf als Estats Units, un periodista, va publicar fotografies d'aquesta massacre, entre elles la famosa foto d'una nena vietnamita despullada, fugint i plorant, que va publicar tot el món, el New York Times, el diari estatunidense, i va desvetllar aquesta massacre terrible. Ja als Estats Units hi havia grans manifestacions des de mitjans dels 60 contra aquesta guerra del Vietnam, protagonitzada sobretot pels joves i pels estudiants i pel moviment aquest dels estudiants americans, vinculat amb el moviment hippie i amb aquesta música rock d'esquerres que estem parlant. I en aquest any 1969 va haver una manifestació el 15 de novembre a Washington amb més de 500.000 de persones, que va ser una de les més grans contra la guerra de Vietnam. Dintre d'aquest ambient de manifestacions i de moviment dels joves contra la guerra del Vietnam als Estats Units, es va incorporar un músic rock, John Lennon. John Lennon, com tots sabreu, pertanyia al grup els Beatles, famós grup els Beatles, un grup que l'any 1969, precisament al principis d'any, va fer el seu últim concert en directe a la terrassa de una terrassa de Londres, i després es van dissoldre com a grup, encara que van seguir gravant, encara van gravar el disc Abbey Road el 1969 i el disc Let It Be el 1970, però de fet ja no funcionaven com un grup, només es reunien per gravar. I John Lennon es va involucrar totalment amb el moviment de contra la guerra de Vietnam amb la seva companya Yoko Ono. Aquest any 1969 van fer una performance Bed Peace, que en un hotel van aparèixer en pijama al llit d'un hotel, i davant dels molts periodistes del món van denunciar aquesta guerra. I també van fer el concert per la pau a Nova York, en el qual, a part d'altres grups de pop i de rock, va actuar John Lennon i Yoko Ono, la Plastic Ono Band, i van estrenar aquesta cançó que es diu Give Peace a Change, que era el títol del concert també. I anem a escoltar ara una gravació d'aquesta cançó Give Peace a Change per John Lennon, Yoko Ono i la Plastic Ono Band. Peace a Chance, dona una oportunitat a la pau, aquesta cançó de John Lennon, que cantava en aquest concert amb la Yoko Ono i la Plastic Ono Band. Un altre fet repressiu que va ocórrer aquest any 1969 va ser a la mort per la policia, organitzada per la policia i pels serveis secrets, de dos membres del Black Panther Party, de Bunchy Carter i John Huggins. El Black Panther Party era un partit que lluitava contra la discriminació dels negres americans als Estats Units, un partit que va optar per la lluita per la defensa dels negres contra les agressions dels blancs, la defensa si feia falta armada. Cal recordar que als Estats Units tothom pot tenir armes, és legal. I és un moviment que va ser durament reprimit per la policia i pels serveis secrets americans, molt més durament que el moviment hippie, que el moviment dels joves. Van assassinar molts dels seus membres, molts van anar a la presó, alguns, com Mumia Abu Jamal, encara avui estan a la presó, acusats falsament d'un assassinat. Estic parlant que Mumia Abu Jamal em sembla que va entrar a la presó a l'any 1972, em sembla, i avui en dia encara està a la presó als Estats Units. O sigui que una repressió terrible contra aquest moviment d'autodefensa dels negres americans. I un altre moviment que hem de parlar, que sorgeix aquest any als Estats Units, també un moviment, no cal dir que d'inici va ser reprimit també, però d'una forma molt menys dura que el dels negres americans, va ser el moviment de defensa dels drets LGTBI. Aquest mes de juny sabeu tots que estem celebrant els 50 anys del naixement d'aquest moviment, que es commemora els incidents, els fets del bar Stonewall, bar de Nova York, en el qual es reunia la gent de la comunitat LGTBI a Nova York. Es va produir una redada de policia, van anar a parar a la presó molts dels seus membres, van ser jutjats, van ser involucrats jurídicament, i va haver moltes protestes i va començar, de fet, es considera el punt de partida de la lluita del moviment de defensa dels drets LGTBI. Una de les persones que es van pronunciar i estaven involucrades en aquest moviment va ser el músic Lou Reed, músic que en aquesta època estava amb el grup de Velvet Underground, grup que va existir de l'any 1967 a l'any 1970, que va treure tres discos. I després, ja a partir de l'any 1970, Lou Reed va iniciar una carrera en solitari, tot coneguda per tots. I anem a posar una cançó d'aquest Lou Reed que es refereix precisament a un homosexual, cançó que està gravada més tard, és de l'any 1973. Anem a escoltar aquesta cançó de Lou Reed, Walk in the Wild Side.
From Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Do Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Lou Reed, Walk on the Wild Side, aquesta cançó que evoca el món del gay de Nova York de l'any 1969 que avui estem evocant en aquest programa Músiques del Segle XX. I què passava a Espanya aquest any 1969? Doncs a Espanya estàvem amb el règim sota la dictadura de Franco, i aquest any precisament és l'any amb el qual s'acaba amb una, el règim va acabar amb una relativa apertura que havia tingut durant els mitjans dels 60, amb el qual el règim es va obrir una miqueta, la dictadura es va debilitar una mica en quant a la cultura, en quant a les costums. Eren els anys que va començar a venir molt turisme a Espanya, que era el Fraga Iribarne, era el ministre de turisme, i es va propiciar una certa obertura que van haver a la universitat. Va haver moltes vagues, moltes mobilitzacions, es va crear comissions obreres, el sindicat també va començar a tenir força, i el règim, diguéssim l'ala més dura, aquest any 1969 va guanyar la partida, els que eren una mica més partidaris d'obrir, i es va decretar l'estat d'excepció a Espanya. Això va significar també en paral·lel que hi va haver una vaga de miners Astúries molt important. Llavors el règim va decretar l'estat d'excepció, el que va significar la restricció de, encara més gran, dels drets i les llibertats de la gent, més restriccions per al dret de reunió i dret de reunió i manifestació, que no existien però que es toleraven, però es van deixar de tolerar més. Es va permetre que els detinguts per la policia permaneixessin més temps a la policia sense ser entregats al jutjat, que em sembla que hi havia un límit de 72 hores, i a partir de l'estat d'excepció aquest límit es va ampliar indefinidament. En fi, una sèrie de restriccions a les llibertats que ja quasi no n'hi havia amb el franquisme, però ja amb aquest estat d'excepció es van restringir molt més. Al mateix temps, com a mesura, com de contrapès, una mica aperturista, entre cometes, encara que ara no ho sembli, Franco va nomenar com a successor seu el Joan Carles I, el fill del el Borbó, successor dels Borbons, que estava del Franco el nombre de successor aquest any 1969. També culturalment hi va haver un tancament. I una de les mostres d'aquest tractament va ser el boicot del règim a un dels cantants de la nova cançó catalana, Joan Manuel Serrat, que havia tingut un punt d'inflexió l'any anterior, el 1968, en el qual el Serrat es va negar a cantar, el van nomenar com a representant d'Espanya al Festival de l'Eurovisió, però un cop ja nomenat i un cop ell, la cançó escollida havia sigut una cançó en castellà, llavors ell es va dir que no aniria al festival si no la podia cantar en català, aquesta cançó, la cançó famosa, la cançó La La La. Llavors el franquisme va no ho acceptar i a partir de llavors el Serrat va patir un boicot pel règim, de manera que no el posaven per la ràdio, que no, ni la televisió tampoc pública, bueno, que era l'única que hi havia a Espanya. I Serrat llavors va començar a alternar els discos en català amb els discos en castellà, i aquest any 1969 va publicar un disc, el seu disc en castellà, que una mica va inaugurar la seva carrera de cantant en castellà, fins llavors havia sigut en català. És el disc Antonio Machado, un disc que es va fer molt famós, un disc de molta qualitat, en el qual musicava poemes del poeta Antonio Machado, poeta que havia sigut republicà i que va morir a l'exili. I també aquest any va tenir una gira per Llatinoamèrica, Joan Manuel Serrat, molt exitosa, amb un gran èxit per Argentina, Mèxic i altres països llatinoamericans, i es va consolidar com un dels cantants més importants en llengua castellana. Anem a escoltar d'aquest disc Antonio Machado, de Joan Manuel Serrat, anem a escoltar la cançó amb la qual obre el disc, que es diu Cantares, una musicació o musicant un poema d'Antonio Machado.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Joan Manuel Serrat amb aquest Cantares del seu disc Antonio Machado. S'ha de dir que Serrat va seguir oposant-se al franquisme i a l'any 1975 es va el franquisme amb les seves últimes coletazos, diguéssim, va Franco va ordenar afusellar 5 militants de ETA i del FRAP. Va haver una sèrie de protestes d'intel·lectuals i artistes i Serrat va ser un d'ells. Serrat estava a Mèxic, llavors va denunciar això i va haver d'estar exilat fora d'Espanya fins a l'any 1900, fins que va venir la democràcia, fins a l'any 1977. Va estar 2 anys exilat per poder tornar a Espanya. Bé, i ara tornem als Estats Units i anem a abocar aquest aconteixement musical, però també social i polític, que va ser el Festival de Woodstock. El Festival de Woodstock, de rock, es va produir del 15 al 18 d'agost, va tenir lloc a Woodstock, que és una localitat propera a Nova York, i va ser la més gran reunió de joves per escoltar música i per manifestar, diguéssim, per expressar la cultura o contracultura aquesta hippie i dels joves dels anys 60. Van assistir unes 600.000 persones i van actuar els grups més famosos del pop i el rock d'aquell moment. Va ser un festival gratuït, no es pagava entrada. De fet, va ser pràcticament l'últim, perquè el següent important, que va ser el de l'Illa de Wight de l'any 1970, ja va ser un festival en el qual es cobrava entrada. Per tant, ja es va perdre aquest caràcter de fet contracultural, de fet polític i social que va tenir el festival de Woodstock. I es va convertir aquests festivals en un fet comercial més. Com us deia, van actuar la majoria d'artistes del rock i del pop del moment, també alguns de la música folk i alguns del jazz, com veurem després. Un dels grups que van actuar i va tenir un gran èxit va ser aquest grup The Who. The Who era un grup britànic que junt amb els Beatles i els Stones són el grup britànic més destacat de la música pop. Van tenir una vida molt llarga. Tenien un directe molt potent. La seva ànima era el guitarrista i compositor Pete Townshend i van actuar a Woodstock, com us dic, i anem a escoltar ara una peça dels que van interpretar a Woodstock que també forma part d'aquest àlbum Tommy, que van publicar aquest mateix any, un àlbum de música. Un àlbum que és una òpera rock, era un doble LP en aquell moment. Anem a escoltar d'aquest àlbum la peça potser més coneguda, que es diu Pinball Wizard, de l'òpera rock Tommy, que van interpretar en aquest festival de Woodstock.
Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Intuition, the digit counters
The Who, uns dels grups que van actuar en aquest festival de Woodstock del 15 al 18 d'agost de l'any 1969 que avui estem abocant. O sigui, aviat farà 50 anys d'aquest festival. The Who era un grup que les seves lletres no eren especialment diguéssim polítiques, eren lletres que abocaven, diguéssim, la revolta dels joves contra el món dels pares, però més amb l'orientació del pop rock britànic, que era més una música de saltació dels joves. Però bé, altres cantants que van actuar sí que tenien unes lletres més clarament de denúncia i polítiques. Un d'ells és aquest Country John McDonald. Era un cantant de folk, però rock també, que també actuava acompanyat per un grup de rock. I ara anem a escoltar una de les cançons, i precisament això és una versió en directe al festival de Woodstock. Una cançó que es diu I'm Fixing to Die Rack, o sigui que jo vaig a morir, i denunciava clarament la mort de soldats i la mort de persones per culpa de la guerra aquesta del Vietnam.
Well, come on, all of you big strong men, Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn, the next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why, we're all gone. Come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, we're dropping on a Viet Cong. And it's one, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn, the next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why, we're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when you're blowing them all the kingdom come. Sing it! One, two, three, what are we fighting for? Listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. Come on, mothers, about the land. Pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate. The same sun's off before it's too late. Be the first one on your block. Have your boy come home in the box. All right. One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. What a pearl it is.
Escoltat aquesta cançó de protesta contra la guerra del Vietnam, cantada per Country John McDonald, en directe, gravació en directe en el festival de Woodstock, que estem abocant. Va ser un aconteixement, com us he dit abans, molt important. Hi ha gravacions es van publicar discos amb tota la gravació de tot el festival, si us interessa suposo que el podeu trobar a les xarxes. També es va fer una pel·lícula, vull dir que ha sigut un acontejament molt abocat posteriorment a aquest festival de rock de Woodstock. Un altre grup dels grups que van actuar com 30, vull dir que he fet una selecció i he hagut que seleccionar, segons la meva opinió, els que em semblava més representatius. Va ser un grup que feien rock pur i dur, rock blues, diguéssim, que era el grup que es deia Creedence Clearwater Revival, liderat pel cantant i guitarrista John Fogerty. Anem a escoltar per aquest grup la cançó que es diu Proud Mary. Creedence Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival, que van actuar en aquest festival de Woodstock també. I ara anem a deixar per una estona el festival de Woodstock i la música rock i pop, i ens anem a traslladar a Europa i anem a escoltar algo de la música clàssica que es feia a Europa en aquest any 1969. La música clàssica dels anys 60 va continuar la música d'avantguarda que havia començat als anys 50 en les seves dues vertents. Una vertent era la música atonal, dodecafònica, tocada per l'orquestra o per veu humana, o sigui, per instrument, diguéssim, que es podia tocar en un teatre amb músics de concert, i per l'altra la música electroacústica, que era la música que es feia en laboratoris de música electrònica. Llavors, als anys 60 va continuar aquestes dues tendències, barrejant-se en alguns casos, altres independentment. Els músics que van començar als 50, com van continuar als 60, músics com Pierre Boulez, Olivier Messiaen, Karlheinz Stockhausen i aquest Luciano Berio, del qual ara escoltarem una composició que va estrenar l'any 1969 que avui estem abocant. Luciano Berio era un músic que va utilitzar els dos medis de la música tocada per instruments o veu humana, com la música electrònica o electroacústica, i ara anem a escoltar una composició que es diu Sinfonia per 8 veus i orquestra, que és una música feta per com diu el títol, per veu humana i orquestra, no hi entren medis electrònics. És una composició en la qual una de les coses característiques és que va introduint fragments de músiques clàssiques de Beethoven, de Mozart, o inclús de músics contemporanis com Pierre Boulez, les va introduint i parodiant a dintre de la seva composició, no? És una composició molt llarga que dura una mitja hora. Llavors escoltarem només una part d'aquesta composició. Escoltem doncs un fragment de Sinfonia per a 8 veus i orquestra de Luciano Berio. Thank you. Escoltat un fragment d'aquesta sinfonia per 8 veus i orquestra de Luciano Berio. Heu vist com a l'última part és on fa al·lusions a altres músiques ja fetes d'altres músics contemporanis seus o músics romàntics o anteriors, introduint fragments d'aquestes altres músiques. Bé, ara tornem al Festival de Woodstock. Anem a escoltar dos cantants i grups que van actuant allà. dels més destacats. Un d'ells és la, escoltarem a la cantant Jenny Joplin, una que li deien la cantant blanca que cantava com una negra. Jenny Joplin cantava, era una cantant de rock i de blues amb molta aire de blues, cantant que va morir precisament al finals de l'any 1969, vull dir que va ser de les seves últimes actuacions, aquesta de Woodstock. Es va convertir en un mite de la música rock i pop dintre d'aquest grup de músics que va morir molt joves, com també el cantant de The Doors, Jim Morrison, com Jimi Hendrix, que escoltarem després, i altres. Bé, doncs Jenny Joplin, en el festival de Woodstock va cantar, i anem a escoltar una cançó més famosa seva, una que es diu Me and Bobby McGee.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the world. One day of near Selena's long, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. La 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 la
Janis Joplin, que va actuar aquest festival de Woodstock, Me and Bobby McGee, aquest blues, era una cantant extraordinària, Janis Joplin, un geni. I ara escoltarem potser el moment culminant d'aquest festival de Woodstock, que va ser l'actuació de Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, el gran guitarrista de rock. Jimi Hendrix era de raça negra, era britànic, va començar la seva carrera amb un grup format per músics britànics que es deia Jimi Hendrix Experience, i després va acabar la seva carrera amb músics estadounidens amb el grup Band of Gypsies, amb el qual va actuar aquí a Woodstock, que eren músics americans de raça negra com ell. Jimi Hendrix va ser un dels genis, un dels creadors de l'estil de tocar la guitarra elèctrica, i al mateix temps d'un estil, una forma molt original que no ha sigut repetida, no ha pogut ser repetida per gaires guitarristes més. En aquest festival de Woodstock, un punt culminant de la seva actuació i del festival va ser quan va interpretar una versió de l'himne nacional americà de Star Spangled Banner, una versió completament distorsionada que es pensa o que era una protesta contra l'actuació dels Estats Units al Vietnam. Anem a escoltar aquesta en directe, una gravació en directe d'aquesta actuació de Jimi Hendrix, d'aquesta versió de l'himne nacional americà de Star Spangled Banner.
Thank you.
escoltat aquesta genial deconstrucció de l'himne nacional dels Estats Units feta per Jimi Hendrix, aquest solo de guitarra que va fer Jimi Hendrix al festival de Woodstock. Us recordo que esteu sintonitzant Contrabanda FM, 91.4 de FM, i esteu escoltant el programa Músiques del segle XX, que avui estem dedicant a abocar la música i la història de l'any 1969. I en aquest any, canviant totalment d'onda, al mateix temps que es produïa tota aquesta gran onada de música pop i de música rock, també apareixia una cançó que ha sigut una de les cançons més importants que s'han fet al segle XX, crec jo, cançó que va gravar el cantant nord-americà Frank Sinatra. Frank Sinatra era un cantant que va començar als anys 30, va començar cantant jazz, cantant estàndards. Era una personalitat molt controvertida perquè, segons quines coses, va adoptar actituds al costat de les esquerres, per exemple, va fer algunes pel·lícules amb directors molt d'esquerres, però per altra banda també estava relacionat amb la màfia i era una personalitat molt, molt controvertida. El que no hi ha dubte és que era un genial cantant i músic, i aquest any es va estrenar la cançó My Way, que és una de les cançons clàssiques estàndards més importants i més bones que s'han fet durant el segle XX. Anem a escoltar, doncs, per aquest Frank Sinatra de 70 anyero, de 70 i pico d'anys, aquesta cançó My Way, amb la qual fem una mica un repàs de la seva vida.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Frank Sinatra en aquesta My Way, una cançó per mi magnífica. I bé, ja estem arribant al final d'aquest programa, aquesta edició de músiques del segle XX que hem dedicat a l'any 1969. Em han quedat moltes coses per posar d'aquest any, i en concret del festival de Woodstock, que si algú li interessa, doncs ja et dic que pot buscar. Hi ha gravacions en directe del festival, hi ha discos antològics, hi ha una pel·lícula, vull dir que podeu buscar-ho per les xarxes i ho trobareu. Bé, doncs jo em despediré amb una música de jazz, un disc publicat aquest any, un disc del músic Miles Davis, un disc que es diu Beach Brew, en el qual Miles Davis en aquesta època estava desenvolupant el seu jazz elèctric, jazz en el qual s'acompanyava amb instruments electrònics, guitarra elèctrica, teclats, baix elèctric, i en el qual doncs va començar a entrar en el circuit també de les músiques rock. Precisament va actuar també al festival de Woodstock que avui hem evocat. Bé, doncs acabem el programa amb aquesta peça del disc de Miles Davis, Beaches Brew, una peça que es diu Santuari, i em despedeixo fins a la propera edició en directe d'aquest Músiques del segle XX, que serà d'aquí 15 dies, el dissabte, com us he dit abans, el dissabte 30 de juliol, a les 12 del migdia, en què tornaré a estar amb vosaltres en directe. Molt bé, doncs us deixo amb aquest, amb Miles Davis, amb la música aquesta que es diu Sanctuary.